Moltes persones ja no recorden ni qui eren ni quines funcions duien a terme els veguers a l'època preconstitucional. Sembla mentida, com en molt poc temps algunes institucions que semblaven inamovibles ja no formen part ni tan sols a l'imaginari d'una gran part de la població. No sé si amb l'afany de rescatar de l'oblit Ludmila la Cueva 12 anys després d'escriure sobre els pioners de l'hostaleria andorrana ens fa arribar a les mans la novel·la de l'home de mirada clara, un llibre que relata la vida d'en Charles Romeu, veguer francès que va ser a Andorra des de finals del segle XIX a principis del XX, vivint sens dubte una de les èpoques interessants, diguem-ho així, interessants de la història d'Andorra. Ludmila la Cueva, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Ja li tenia ganes, jo la Ludmila, perquè l'última entrevista que li vaig fer va ser fa 12 anys, amb motiu precisament de la presentació del llibre Els pioners de l'hostaleria andorrana.
Correcte, ha estat un llarg periple amb la recerca d'arxius als arxius diplomàtics de Nantes, a Perpinyà, a Andorra, d'altres arxius personals. Ha estat molt difícil el que és la part personal, de trobar informació, però bé, al cap de 2 anys, finalment, doncs ja aquesta novel·la veu la llum sobre la vida d'aquest gran veguer.
Un llibre molt diferent dels pioners de l'hostaleria andorrana, perquè aquell sí que era un llibre bàsicament de documentació i de deixar constància de qui havia estat qui en la història de l'hostaleria andorrana. Aquest és una novel·la, però és una novel·la que té molta part, de veritat. Jo no pensava que tanta, també s'ha de dir.
Doncs sí, justament per això he fet tanta recerca als arxius, perquè tingués una bona part de veracitat. M'he pres alguna llicència, òbviament, que en tota novel·la ens permetem, però sobretot rescatar uns episodis de la història d'Andorra que no es coneixen prou. Pensem que Andorra és com la que vivim ara, però en aquells moments el veguer francès, que visquia a França, no visquia a Andorra, doncs es desplaçava a Andorra amb una mula, per aquests camins pedregosos, acompanyat de guies, el Cisco de Sants o el Pepe Moles, i ell va ser el que va començar a intentar doncs, a donar benestar a la població andorrana, perquè era una població molt pobra.
Les que a vegades parlem dels veguers i ja... Depèn d'amb qui parlis, eh? Alguns tenen el record del veguer com una figura... no sé, no em sortiria la paraula ara, però com amenaçadora fins i tot, no? D'una gran autoritat molt, molt impositiva, de fet tenien moltíssim poder, tot s'ha de dir, però potser d'altres tenen també aquesta vessant més de reconèixer la tasca que van dur a terme a Andorra.
Sí, justament, era el veguer, impartia justícia a Andorra, però també era una persona que li agradava escriure, era un poeta, i llavors sempre tenia aquestes ganes d'ajudar a la gent i volia donar aquest benestar a la població, doncs fent arribar doncs, les escoles franceses, millorant les carreteres, si algú tenia un problema es podia dirigir a ell sense cap problema.
Això li va generar més d'un problema en França.
Justament, cap al final de la seva vida doncs, se sentia tan andorrà, tot i sent de naixement francès, que avisava els andorrans al tanto que França...
No anem bé, no?
Vull dir, aquest amor que tenia justament pel país i per les tradicions... es va revoltar una mica doncs, contra el delegat permanent d'aquell moment i un veguer adjunt que li van imposar, que justament no anaven a ajudar Andorra, no?
Ja s'ho van trobar això el 33, eh? Això passa per no fer cas, veus?
Justament, Charles Romeu va néixer, va morir al març de 1933 i ja sabem doncs, què va passar el mes d'agost.
Sí.
Bueno, un mes més tard, que va ser una revolució, i després a l'agost amb l'arribada del coronel Polar.
Clar, sí, que tot anava lligat. Per què aquest veguer i no qualsevol altre, o per què no qualsevol altre període de la història?
Ja em va capçar l'atenció quan vaig fer els llibres del pioner de l'hostaleria andorrana, perquè vaig trobar algunes cosetes i vaig dir, em sembla un personatge interessant, el posaré de banda. Però és interessant perquè va estar 47 anys al càrrec. Vulguis o no, ha vist com ha canviat Andorra. I hi ha pocs veguers que puguem dir que hagin estat al càrrec, que hagin entès tant la manera de ser dels andorrans.
Aquesta potser seria el tret més distintiu. Per què la manera de la mirada clara, aleshores?
Primer,
perquè era una bona persona.
Era molt bona persona, primer tenia els ulls de color blau, i era molt bona persona, i tot el que feia era en favor d'Andorra.
Hem anat enrere amb els canvis?
Bueno, jo no diria que hem anat enrere, si no malament anem.
Parlem també dels veguers, quins ho havia de dir, que parlaríem també dels veguers.
No, clar, si haguéssim tingut algun problema amb la justícia, potser no parlaríem també de Charles Romeu, no? Però ella a nivell era una persona que havia estudiat dret i que li agradava molt, però aquesta vessant literària que tenia, va guanyar algun concurs literari, va traduir el llibre de Pere Escoromines al francès, la vida austera. La seva família també era una família molt vessada amb la literatura catalana, tot i que a l'època no estava massa ben vist entre la gent benestant de, de parlar català, però el seu tiet matern era l'abet Olga i havia traduït fins i tot alguna obra de Jacint Verdaguer.
Clar.
O sigui, que això ja ho portava... Hi ha algun discurs que he vist també, no? Era molt poètic, no? Cosa que veus un discurs al Consell General, dius, ui, no...
No acaba d'encaixar, no?
No acaba d'encaixar, però ell tenia la mirada aquesta poètica, una mirada clara.
Jo a vegades tinc la sensació que hi ha gent que ha fet molt pel país, podria ser un cas, n'hi ha d'altres, però que després és com si la memòria s'anés diluint i no en quedés cap rastre. Jo no el coneixia, no l'havia sentit a parlar mai.
Jo fins que no
I com jo trobar... tantíssima altra gent, clar.
Sí, no, em va passar el mateix. Quan ho vaig trobar una mica de documentació, vaig pensar, mira, el deixo de costat perquè m'agradarà veure una mica aquesta curiositat que té aquesta persona, no? I justament, ha caigut en l'oblit. Ningú se'n recorda, doncs, que va portar el telègraf, que va portar les escoles franceses, que va portar tota una sèrie d'avanços a Andorra, no? I no hi ha cap carrer, no hi ha cap plaça. I em sembla una mica estrany, no? Després de tot el que ha fet per Andorra i que va morir, diguéssim, per tota una sèrie de circumstàncies.
Clar, és que no anem a desvetllar aquí tampoc tanta cosa.
No ho explicarem aquí, que hi deixarem que el lector ho descobreixi, no?
La presentació es farà aquesta mateixa setmana, dijous, a la tarda.
Dijous 10 d'abril, a les 7:30, a l'Hotel Usa Cèntric.
Serà la manera, doncs, de donar-lo a conèixer, perquè fins aleshores detalls se'n donen poquets, o te'l llegeixes o te l'expliquen, però vaja, es tracta de fer dentetes, però sense explicar massa cosa.
No és un llibre d'història, però sí que durant aquests 47 anys retracem moments importants o anècdotes que val la pena que se sàpiguen.
Una de les coses que també et permet veure el llibre és, clar, les coses que li passen, les coses que diu, les coses que vi, que li expliquen o les coses que decideix, clar, elles les fan el context que li toca viure, lògicament. Però és que nosaltres que ho mirem amb uns anys de distància, ens adonem de com realment ha anat evolucionant el país, de com les coses han anat canviant. No sé fins a quin punt, a partir de quin punt, potser vam deixar de fer les coses d'una manera, anava a dir correcta, seria agosarat dir correcta, però d'una manera doncs, que fos bona pel país i no bona per determinats interessos, no? Això es veu en el llibre.
Bueno, estaven en aquella època doncs, acostumats a seguir uns usos, uns costums, unes tradicions i se senyien molt amb això. Llavors, per exemple, quan ell el van nomenar veguer, el Consell General li va proposar de tenir una escorta, perquè ell arribava a l'Hospitalet i un guia andorrà l'anava a buscar, i ell va refusar, va dir, això costa diners al país, el país no s'ho pot permetre, i per tant no vull cap escorta. No? Sempre imperava el seny.
Haurem de recuperar-lo, no sé com, d'alguna manera, ara que ja hem sortit de la crisi, serà qüestió de recuperar-lo d'una manera definitiva. Com dèiem, aquest és un llibre que retrata algun dels esdeveniments històrics que van succeir en aquest període, entre el 1887 i el 1933, però també hi ha la part personal, que aquesta, com deia la Ludmila de Cueva, ha estat la part més difícil, perquè, és clar, del que són firmar acords, del que són tractats, del que són les sessions de Consell General, home, és relativament fàcil anar als arxius, home, fàcil, rebuscat, però és relativament fàcil accedir-hi. Però és clar, que és que aquest senyor tenia també una vida mogudeta, complicadeta, i això, clar, m'imagino que això no era tan evident de treure,
no,
ja... ni de que ningú volgués explicar-ho.
Ja, justament, ell va morir sense descendència, i el que ha estat difícil és trobar descendents de la branca de la seva germana, i alguns d'ells em deien que no sabien ni qui era. O sigui, van descobrir també qui era Charles Romeu a través del que els hi anava explicant jo.
Déu-n'hi-do, quina cosa, no?
Sí. I ella va tenir un primer matrimoni, i després va aparèixer a la seva vida, la Susana, que doncs una senyora amb un caràcter, diguem, fort.
Estupenda.
Estupenda. Ell venia d'una família benestant, ella era filla d'en natural, que no se sabia qui era el seu pare, i clar, va ser un xoc també entre classes. La família d'ell, doncs, li va girar l'esquena.
Això a Andorra no li va afectar, però no sé si perquè la figura del veguer tenia prou calibre, per dir-ho d'alguna manera, o perquè realment, no sé, no eren tan conservadors en aquest sentit, i això que ho eren amb molts, però potser no s'hi miraven tant.
Bueno, jo crec que sí, però al ser el senyor veguer, i potser al viure ell a Prades, no se sabia tampoc tant de la vida del veguer. Si haguéssim viscut a Andorra, jo crec que hauria estat una mica diferent.
Sí.
Una mica, sí.
Déu-n'hi-do.
Que passa que ell havia passat unes vicissituds i crec que en un moment donat va pensar que no li importava. El seu pare mateix havia estat fill natural també i no el van reconèixer fins als 20-21 anys. Llavors jo crec que això, a ell tant li importava una mica la classe social. però era una persona molt estimada per la seva família, per tots els seus cosins. Encara ara perdura, no? Que diuen és que era un senyor elegant, un senyor amabilíssim, molt intel·ligent.
Què en pensa la família quan arriba algú d'Andorra dient vull fer un llibre, estic fent un llibre?
Primera sorpresa, què dius que estàs fent què?
I per què això?
Ui, jo no n'he sentit mai a parlar, no? Llavors després, entre cosins, es parlaven els uns i els altres, encara hem trobat algun cosí, que és dels més grans, que han pogut explicar alguna anècdota, alguna cosa, no? Però sí que el tenien com algú amb admiració. Ui, va ser veguer d'Andorra, no? En un país que en aquella època doncs, semblava que era molt llunyà.
I què veus? Ja veus, lo lluny que, lo lluny que estàvem. Bueno, per França a vegades sembla que sí que estiguem molt lluny, però no
sí,
tant.
Sí, però quan veus a les hores que trigava d'arribar de l'Hospitalet fins a Andorra la Vella, doncs déu-n'hi-do, amb la climatologia que hi havia damunt d'un macho. Vull dir que era una persona que realment volia estar a Andorra, i la prova, fins que va morir, va ser veguer d'Andorra.
Déu-n'hi-do. Una de les coses que també criden l'atenció i són d'agrair és que molt al límit, perquè és molt al límit, però encara m'imagino que has pogut parlar amb persones que el van conèixer.
Bueno, bé, persones que el van conèixer no, perquè va morir l'any 33, no? Però sí alguns records que han anat arribant. Sí. El que sí que ja va haver per una altra branca, no són descendents directes, va haver un veguer als anys 70, el Claude-François Gostin, que justament pertany a aquesta família.
O sigui, que seria un descendent indirecte.
Diguéssim, cosí d'uns cosins directes de Charles Gaumont.
Déu-n'hi-do.
I que gràcies a ell doncs, vaig poder arribar a trobar la traça d'alguns cosins.
Déu-n'hi-do. Estava pensant, si arran de fer el llibre sobre l'hostaleria va sortir aquest personatge que la Ludmila va decidir deixar de costat per després, al cap de 12 anys, reunir prou informació com per escriure una novel·la, investigant sobre en Charles Gaumont, ha trobat alguna cosa, algun nou personatge que ens permeti parlar d'un llibre d'aquí 12 anys? O abans, no és obligatori esperar 12 anys.
Diguéssim que he trobat coses interessants, que les he posat com qui diu al calaix.
Sí.
El que passa que ara tinc ja dues idees al cap, que són completament diferents, però bueno.
Es poden avançar o no?
No, encara no. Bon intent.
Jo havia de provar-ho, havia de provar-ho. Perquè, clar, la feina d'escriptor, per exemple, és completament paral·lela a la feina habitual, per tant, és una cosa que es fa fora d'hores, sense gaire ajut, m'imagino.
No, és feina de caps de setmana, a banda de la feina és com un hobby. I doncs és això, quan més recerca hi ha, doncs més temps trigues a fer el llibre.
Déu-n'hi-do, 12 anys, o sigui, aquí es poden imaginar la recerca que hi ha en aquest llibre. L'home de mirada clara, la vida d'en Charles Gaumont, aquesta veguer francès que va ser a Andorra, veguer del 1887 al 1933, la presentació dels llibres farà aquest dijous a les 7 de la tarda.
7 i mitja.
A dos quarts de 8, no ho diguem malament, a l'hotel...
Ussa Cèntric,
o sigui que ja ho tenim claríssim. Ludmila, moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem parlant res, tot just una estoneta dels veguers i el seu paper al Principat d'Andorra, després una pausa per la publicitat. Fins ara.